Avui a l'ofici d'educar, educar per la democràcia i la participació. La Convenció dels Drets de l'Infant reconeix que l'infant té dret a expressar la seva opinió, a ser escoltat, a associar-se. Reconeix l'infant com a subjecte de ple dret, amb drets i responsabilitats. Però la participació és alguna cosa més que un dret. Si volem parlar de participació, hem d'integrar aspectes com el valor democràtic, el contingut formatiu, la metodologia de treball, el rol dels infants en la seva comunitat, una manera de definir les relacions interpersonals, d'entendre el món, d'estar-hi, de sentir i apassionar-se, prenent part activa en projectes transformadors de les realitats quotidianes en què estan immersos. El pedagog italià Francesco Tonucci diu sobre si es poden ensenyar la participació i la democràcia que per afrontar aquest problema s'ha d'obrir l'escola a la participació dels alumnes, acceptar la seva contribució, fer-los partícips de la responsabilitat de la seva gestió, donar-los la paraula i comprometre's a escoltar-la. Llegim a la proposta educativa Àgora. Participar exigeix un nivell de consciència, una intenció de posar-s'hi i d'intervenir en alguna cosa. Hem d'ajudar els infants a no passar per aquesta vida únicament com a turistes. S'han d'implicar en els problemes col·lectius i socials i en la manera de transformar-los. Un infant, com més oportunitats té d'implicar-se en projectes o iniciatives participatives, més desenvolupa les seves competències. Els beneficis de motivar la participació d'infants i adolescents a nivell individual són que ajuda al desenvolupament personal, millora l'autoestima, s'estimula l'esperit crític, el coneixement i la possibilitat de reivindicar els propis drets. Facilita la comunicació i exercita les habilitats d'expressió de sentiments i idees a partir del diàleg i la relació amb la resta, i a nivell col·lectiu genera identitat, afavoreix el bon clima en un grup, la gestió dels conflictes, l'empatia cap als altres, la consciència d'actuar per un bé comú i el compromís social. Escoltar els infants i afavorir la seva participació a l'aula és clau perquè en el futur tinguem una societat més participativa i democràtica. Avui a l'ofici d'educar, educar per la democràcia i per la participació.
L'ofici d'educar.
Susagna Escardívol. L'Esplai és una escola extraordinària de ciutadania i democràcia.
Soc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. El 1916 es va publicar l'obra cabdal de John Dewey, que és un dels llibres més importants de l'educació en el segle XX. Porta per títol Democràcia i Educació. Ja han passat més de 100 anys i segueix vigent. Només es pot assolir l'autèntica democràcia a través de l'educació. Els professionals de l'educació han de mantenir un clar compromís en la formació integral de les persones per fer possible la convivència i el benestar. Un sistema social i polític basat en el sufragi universal requereix persones formades en valors i integritat moral per poder votar en consciència. Però una democràcia és més que una forma de govern, és una forma de vida que implica igualtat i equitat, sentiment d'identitat i inclusió, sentiment de pertinença i autonomia, drets i deures, llibertat i responsabilitat, convivència en la diversitat. Tot això requereix una educació orientada al desenvolupament integral de les persones, que va molt més enllà de l'adquisició de continguts en les àrees acadèmiques ordinàries. Cal repensar i posar en pràctica una educació per a la vida, per a la convivència i pel benestar comú.
I per parlar de com educar per la democràcia i la participació hem convidat a l'Àlex Salleres, que és director de l'Institut Pla Marcell de Cardedeu, professor de franges de projectes. Benvingut, Àlex.
Hola, què tal? Bona tarda.
També a la Susana Escardívol, membre de l'àrea d'accions i programes educatius i socials de la Fundació Catalana de l'Esplai. Fundesplai, benvinguda també, Susana.
Hola, bona tarda, gràcies.
I també a la Mercè Garcés, que és mestra de primària de 6è de l'Escola Àngel Baixeres, que té un parlament, un petit parlament, i ens en parlarà. Benvinguda també. Avui ens plantegem com es pot educar per afavorir la democràcia i la participació, entenent que si eduquem per això, en el futur tindrem una societat que sigui més participativa i més democràtica. El professor Rafael Vizquerra començava a parlar-nos de valors, integritat moral, igualtat, identitat, inclusió, drets, deures, llibertat, responsabilitat. Tot això i més coses, suposo, són les que es treballen en el moment en què es treballa la participació i en el que es treballa la democràcia, no? Com ho feu des de cadascun dels vostres àmbits? Quin paper doneu vosaltres a aquesta educació per la participació i la democràcia? Qui vol començar?
Bueno, ja doncs ja començo jo. Doncs ho fem amb il·lusió.
Ah, això és ja important.
Amb il·lusió i amb ganes ho fem. Doncs ho fem sentint els infants. El primer que fem és escoltar els infants. I tenir en compte, jo crec que ho ha explicat perfectament, amb Vizquerra, que per què fem això. Però ja que hi som, a mi m'agradaria recordar una miqueta que no ens ho acabem d'inventar nosaltres, això, de que fem democràcia a les escoles. Durant la Segona República, en el nostre país, a les escoles es feia democràcia. Hi havia delegats de classe, es prenien les decisions conjuntament, hi ha literatura, hi ha documentació sobre el tema. I en els anys 70 i en els anys 80, a l'escola catalana, a les escoles actives, també van començar a fer això i s'ha fet durant molts anys, el que passa que potser s'han silenciat moltes vegades aquestes experiències perquè ens semblen tan normals que ni s'expliquen, però que la nostra escola durant ja fa molts anys que està fent això, no ens ho acabem d'inventar, li han donat una forma a la nostra escola, amb una altra, però fa molts anys que estem fent democràcia i participació a les escoles.
En l'àmbit del lleure, que és l'àmbit educatiu en el que jo em moc i el que més conec, estem treballant en educació per la participació i la democràcia, perquè és un dels principals principis, no?, que mou tot el que és l'educació en el lleure. Ho fem perquè treballem en grup, treballem en col·lectivitat, perquè vivim experiències de col·lectivitat molt intenses quan estem durant uns dies de colònies, de campaments, no? També penso que és un espai molt privilegiat per potenciar tot el que és la participació i la democràcia, no? Sobretot, i aquí estic envoltada de mestres, no? La veritat és que nosaltres no tenim una mica un currículum marcat que ens condicioni, no? I això també és un avantatge en cert sentit perquè ens permet poder dedicar molt temps, no?, a fer educació en valors a partir dels interessos dels infants, a treballar el ritme que ells necessiten i que ells precisen, no? I des d'aquest punt de vista penso que també tenim l'obligació i la corresponsabilitat de fer-ho millor i d'aprofundir més, ja que estem treballant des d'aquest marc. I per altra banda, com a entitats socials, que som entitats educatives i socials, treballem en col·laboració amb l'entorn. Tenim sempre com una mirada cap enfora, no? Des de dins i cap enfora, de treball en xarxa, de ser motors de dinamització comunitària. I tot plegat penso que això afavoreix la participació i la democràcia.
Com entenen ells la participació i la democràcia?
Bé, ho ha dit la Mercè, eh? No ens hem inventat res nou i ja fa molt de temps que s'havien posat en marxa fórmules que ho fomentàvem. El que sí que és cert que es havia oblidat una miqueta.
I per què s'havia oblidat?
A secundària encara més, potser.
Per què creieu que s'havia oblidat?
Doncs perquè s'ha buscat, almenys des de l'etapa en què nosaltres treballem, no? ESO i postobligatòria, s'ha perseguit molt l'especialització. No? De fet, ens arriben profes que són especialistes tots. Especialistes en alguna àrea de coneixement, molts d'ells fins i tot amb un doctorat, amb una concreció sobre la matèria que controlen molt, 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 molt precisa, però això d'alguna manera ha marmat aquesta transversalitat, no?, dels aprenentatges.
Clar, jo et pregunto això i és que tinc la imatge d'un nen assegut en una cadira, en una taula, i una mica com un depositari dels coneixements que li anem donant, no? I això, vist des de fora com a imatge, sembla que és poc participatiu. Potser el model que hi ha hagut
o que ha prevalgut durant un temps era potser més aquest model, i ara ens estem qüestionant si caldria tornar al que dèieu, no? A models que hi havia hagut en altres temps, en el que aquell nen no és tant un receptari de seus aquí, escoltes i després reprodueixes, aquesta educació més transmissiva?
Bueno, jo crec que fa molts anys que hem abandonat això, eh? El que passa... Jo al·lucino que hi ha moltes escoles que no ho han abandonat, perquè jo veig nanos a les, pel carrer, per l'autobús, amb carteres plenes de llibres, que penso quines escoles deuen ser. Es veu molt poc, avui en dia ja... Però ja fa molts anys que moltes escoles no seuen els nens a les cadires. Els nens es mouen, els nens van al laboratori, les nenes també, evidentment, es fan tallers de plàstica, però la democràcia a l'escola de primària no s'ha perdut tant. Entre altres coses, perquè sempre ha estat molt necessària per poder conviure, perquè tot allò que es parla en el centre, tot allò que es consensa, es pot fer molt fàcilment. És molt més fàcil conviure amb normes i amb situacions que les hem parlat entre tots, que amb normes imposades. I no vull fer una metàfora, ahí lo dejo. Vull dir, conviure, quan les persones hem decidit com volem viure, és bastant més fàcil. I això els alumnes ho diuen. Perquè et diuen, per què fem assemblees? Per què fem tot això? Tu els hi preguntes, no? Per què fem tot això? I et diuen, per viure millor. Una resposta, per arreglar problemes. I ells tenen clar que tot això comporta alguna cosa i comporta, sobretot, que les relacions siguin més igualitàries. Jo penso que en els centres de primària, per exemple, hi ha grans diferències, però la gran diferència que hi ha entre els alumnat, amb l'alumnat, és que n'hi ha de grans i de petits. Aquesta diferència és a tots els centres. I si es viu amb democràcia, es viu amb participació i s'ensenya a cuidar els uns dels altres, la vida en els centres és molt agradable. I el fet que els alumnes grans cuidin de l'alumnat petit i l'alumnat petit tingui de model l'alumnat gran, i que quan van al Parlament de l'escola, quan van a les assemblees, quan baixen per les escales, quan van al pati, són els seus referents i són els seus protectors o protectores, facilita que les coses siguin maques.
De fet, l'escola Àngel Baixeres és una escola que té un Parlament, els nens i nens poden opinar, fer propostes per millorar el funcionament de l'escola, poden dir la seva, què creuen que ha de millorar. És una escola d'una sola línia, és petita, per tant això permet potser més fàcilment que es pugui fer, patrimoni de la ciutat, i va ser la primera escola pública de Barcelona. Per tant, és una escola, podríem dir, emblemàtica.
Emblemàtica, totalment emblemàtica. La primera escola pública graduada.
I, per tant, ja teniu una tradició en el que els nens senten que la seva veu és escoltada.
Bueno, aquesta escola també va patir el franquisme, eh? Llavors la seva veu no va ser escoltada. La tradició va quedar tallada uns quants anys, eh? Perquè l'escola té quasi 100 anys.
Però si més no, ara senten que la seva veu és escoltada.
Senten que la seva veu és escoltada i senten i saben que és important que la seva veu sigui escoltada. I ells se senten importants per això.
Què varia en un espai, sigui de primària, de secundària, de lleure, en el que el nen sap que la seva veu no només és escoltada de t'escolto però després no et faig cas, sinó que és escoltada i inclosa en allò que és el funcionament, en la dinàmica?
És que és anar una mica més enllà, eh? Em sembla, jo que ho visc una mica a casa, no? Perquè la meva filla va al Baixeres per casualitats de la vida. Eh?
Hem de dir que el fill de l'Àlex...
Sí, va a l'escola Baixeres.
La filla.
La filla. I certament és, ella pertany a Baixeres, no participa o no diu la seva, no. Ella és Baixeres, no? I pertany a aquesta comunitat. Se la sent seva, no? I em deia la Mercè, tu no aniràs a viure a Cardedeu? No, perquè la Martina no vol deixar la seva escola, perquè ella habita aquell espai, no?
El sentiment de pertinença.
Se l'ha apropiat, la seva classe, la mestra que té aquest any, la que tenia l'any passat, sí, tota l'estructura, tota l'organització, el bon dia, no? En Miquel quan l'obre, no? Totes aquestes coses no és una cosa de, bueno, me'n vaig unes horetes allà, sinó que és la seva vida.
De fet, la democràcia és el que hauria d'aconseguir, no? Que tots ens sentíssim partíceps d'allò que s'està fent, no?
Una mica
bueno,
més enllà,
partíceps i compromesos, també. I compromesos amb el que s'està fent.
I penso que la clau és pertànyer a una comunitat. No? No tant participo d'aquesta comunitat o han muntat aquest tinglado i jo vaig i m'ho passo molt bé i me'n vaig, sinó jo estic construint aquesta comunitat.
Això és el que s'aprèn, no? En realitat, quan aprens a participar, no? Jo penso que, un dels resultats és aquest, no? Que aprens a sentir-te, que formes part d'una comunitat, que et sents escoltat, que et sents reconegut, que et sents valorat, no? quan parles amb els infants i els hi preguntes, no, sobre aquest tema, sobre el tema de què pensen ells sobre la participació, sovint el que t'acostumen a dir és que no et senten prou, que no se senten prou escoltats, és una de les coses que diuen més sovint, que els adults manem molt i que acabem decidint per ells, no? Llavors, com canviem aquesta situació, com li donem la volta, no? Perquè realment l'infant no és que intueixi, és que sent veritablement quan se sent reconegut i quan se sent respectat en les seves opinions. Quan no és una participació aparador i simbòlica, sinó que és una participació autèntica, que els dona la possibilitat de prendre decisions i de transformar l'entorn, no?
És que si participen i no decideixen, els estem enganyant.
I de totalment d'acord.
I han de participar per decidir. Jo crec que també és important aquesta presa de consciència individual i col·lectiva. Uh-huh. Jo sóc qui sóc perquè estic en aquest col·lectiu. I això és important. Jo vaig aprofitar que tu deies, per què creieu que és important que els alumnes participin? I vaig pensar, doncs potser que els hi preguntem amb ells i amb elles, si no mal vamos, no? Per què creieu que és important? Jo us ho he portat, no? I deien, doncs per arreglar problemes, això per començar.
Perquè ells veuen que tenim problemes.
Tenim problemes a la vida.
I tenen problemes.
I tant, que tenim problemes. Som persones, vivim en comunitat. Si no tinguéssim problemes, la gràcia no és tenir, no tenir problemes, sinó saber-los resoldre, no? Tenim problemes. Participem i fem assemblees perquè l'escola funcioni, si no, no funcionaria. A mi això em sembla genial.
I tant.
No? Si no, no funcionaria, és veritat. Seria una escola transmissora, de seure, ja està, no faríem res. Per saber les opinions dels altres i poder dir la teva. Però per saber la dels altres. A mi això em sembla molt important, no?
Cosa... Cal saber què va primer, si dir la teva o escoltar la dels altres.
I si escoltem de veritat, també és que caldria saber-ho a vegades, no? I una altra cosa que m'ha agradat molt és millorar la vida de les mestres. I millora la vida de les mestres.
Clar, això està lligat a l'empatia, no? Perquè ells estan intentant posar-se a la pell de la mestra.
I deuen pensar que tingui una vida fàcil aquesta pobra dona, que si la té fàcil ella, la tindrem nosaltres,
però
també.
Però això vol dir que us estimen, també.
Sí, l'estimació també. I es nota i es traspassa aquesta estimació que pot haver-hi, no? Però ells deuen pensar, si millorem la vida de les mestres, per què milloren la vida de les mestres? Doncs perquè la vida és molt més fàcil. Fem això o fem l'altre, fem així o fem així.
I perquè si millora la vida dels mestres, els millora mestres milloren la seva vida.
Evidentment, siguem pràctics.
No? És com una raó molt pragmàtica,
molt pràctic.
No? En realitat.
I després també deien, bueno, i fem assemblees i parlament perquè els infants tenim idees que vosaltres no teniu. I
això
és que és veritat.
Molt cert, això sí. És molt cert.
És veritat, no? Perquè si nosaltres només portéssim a terme les nostres idees, mal vamos. Estem parlant amb criatures que tenen les seves idees. Les seves idees han de ser escoltades i moltes vegades són boníssimes. Són boníssimes, nosaltres hem perdut una mica, ens hem embrutat ja.
Digue'm,
no?
Alguna idea molt bona que hagis escoltat dels teus alumnes, que hagis dit, carai.
Bueno, és que n'hi ha tantes, deixa'm... Mira, avui mateix, per exemple, demà...
Són idees que hagueu escoltat, us passo la pregunta. Coses que us hagin sorprès, que hagi pensat, ostres, però... Quina bona pensada! Que escoltant-los a ells et sorprenguin, no?
A l'esplai moltes vegades et diuen... Fem fàcils les coses que semblen difícils i serioses. No? O sigui,
a veure, torno-ho a dir.
Sí, fem fàcils, no? I divertides, també utilitzem molt el terme divertit, les coses que semblen difícils i serioses.
Perquè difícil i seriosa és el món dels adults.
Correcte.
Avorrit.
Avorrit. Ho veuen avorrit. Jo penso que una de les grans aportacions que si volem escoltar amb aquelles orelles verdes i especials que diu el conte aquell del Gianni Rodari, no?
Què diuen aquestes orelles?
Ah, les orelles verdes. L'he portat, si voleu, després el podem llegir. És un conte molt curtet, molt bonic, que parla de que per escoltar l'infant hem de tenir unes orelles especials. I que ha de ser aquesta orella verda, no? Que és una orella que diu que no ha madurat prou, no? No ha madurat com a adult perquè encara pot escoltar les coses que diuen els infants, les coses que diuen els arbres, els núvols, bueno, és una mica el pensament de l'infant.
I és ben
no?
cert que a vegades no els escoltem. Jo a vegades ara tinc la sensació d'escoltar el ronron del meu fill que va dient, mama, que... i jo sento un ronron i fins que no paro atenció i a vegades dic, oita, què diu, no?
Oita, què diu. Potser era important això que estava dient, no?
Sobretot jo penso que és que nosaltres moltes vegades com a adults, no? Generem condicions que són necessàries, eh? Mecanismes com les assemblees o moments així més institucionals són necessaris. Però penso que no hem de perdre de vista l'espontaneïtat dels infants. I en molts moments, en situacions que menys t'esperes, entre el passadís, et diuen coses, et pregunten coses, volen saber coses, estan proposant coses i allò ho hem de recollir. No podem esperar-nos a un moment sempre institucionalitzat. No?
El no toca.
No toca, exacte, el no toca, sí.
Doncs avui... he tingut la idea, de la idea genial.
Digues.
Sí. A la nostra escola, per exemple, teníem un gran problema. Hi ha molts nens i nenes que venen amb patinet. Llavors els patinets s'han de guardar algun lloc. A un grup de famílies ha fet un pàrquing de patinets estupendo, amb un somiers, primer pis, segon pis, els poses a dalt, els poses a baix, però els de matins, imagineu el cacau que es munten allà amb els patinets. Hi ha dues criatures grans que vigilen aquests patinets per posar-hi ordre, però la cosa no acaba de funcionar. Parlament del Baixeres. Com solucionem el pàrquing dels patinets perquè un queda amunt, l'altre queda avall? Doncs les criatures van pensar el que no havien pensat els grans. Si arriben, si són dos pisos per posar els patinets i hi ha criatures que són més altes i més grans i altres que són més petites, és lògic que els grans posin els patinets a dalt i les criatures petites els posin a baix i així no quedaran patinets per terra. Els grans no ho havien pensat.
Eureka, avui a l'Ofici d'Educar, educar per la democràcia i la participació.
Íngrid Llopart. La participació educativa permet aprendre a participar i participar per exercir la plena ciutadania.
L'Institut Pla Marcell és un centre jove de 10 anys de vida sense batxillerat, molt centrat en l'ESO, joves de 13, 14 i 15 anys, i en projectes cooperatius de transnivell, que ja ens explicaràs, i del PCT, que jo vaig escoltar dir als teus fills.
Que és el mateix.
Diguen el PCT, sí, el PCT cap aquí, el PCT cap avall, el PCT fem això, el PCT fem allò. Què feu? Què feu per motivar els joves a dir la seva, a fer la seva?
Bueno, de fet ho fan ells. De fet, el PCT és una cosa que la porten ells. Nosaltres
veure,
només...
Què és el PCT? Definim la sigla.
Logísticament resolem algunes qüestions a vegades, no sempre. El PCT és això, projectes cooperatius transnivell.
Molt bé.
Sí? Que comencen a principi de curs i s'acaben més o menys cap al març-abril. Sí, hi ha diferents fases. Hi ha una fase on entre ells es van animant per proposar idees, una fase en què aquestes idees es converteixen en equips de treball i una última fase on aquests equips de treball es posen a treballar junts.
Jo recordo que un dia tu m'explicaves, que jo et deia, i són joves que tenen moltes coses a dir, tenen moltes idees, i tu deies, home, no, quan arriben la veritat és que són una mica fulla en blanc.
Sí, no és fàcil, no és fàcil, i a més en aquesta edat, que els enganxem nosaltres. No?
I com se'ls desperta que participin? Perquè és un clàssic, suposo que tots us hi trobeu, que hi ha nens que no paren de xerrar i n'hi ha que no obren la boca.
Nosaltres vam veure que entre ells era molt més fàcil aixecar els que no movien el cul de la cadira. I els hi van passar una miqueta l'encàrrec aquest, no? Amb ànim sempre de treballar menys al professorat, no? Els hi van passar aquest encàrrec als profes.
Això no m'ho crec.
Ai, als profes, als alumnes. No? I certament el primer any que vam muntar això vam quedar amb una colla d'alumnes a les 5:30 del matí.
5:30 del matí?
Sí, molt d'hora.
I era... Ho deia el Guardiola, que la gent s'ha d'arribar d'hora perquè sortim bones idees.
I vam desorganitzar tot el centre. No? Cadires cap per avall, vam pintar tots els vidres, no? Vam fer una acció super disruptiva.
Quina aventura tan motivadora, no? Per ells,
que,
no?
En part ens la van proposar ells, no? Hem de capgirar-ho tot per activar, perquè per veure que el que anem a construir és una cosa totalment diferent. Certament va funcionar molt bé.
I què van construir?
Van construir aquesta idea del PCD que nosaltres mateixos encara no sabíem com li donaríem forma.
O sigui, això és un invent d'ells?
Una miqueta sí. Mm. En converses amb alumnes, no? Ostres, com podem fer per transformar això que ja estem fent, però que potser volem que vosaltres hi dieu la vostra i que agafeu les regnes. Sí? Això va ser cap a l'any 2012. Ja fa uns quants. I aquell, pues això, després d'aquest primer, aquesta primera acció disruptiva, no? I de deixar en suspens el que era el PCT, es va anar construint una miqueta.
Torna'm a dir, això d'acció disruptiva, que queda molt bé, però sí. Explica'm.
Pues això, vam desorganitzar tot el centre.
Una acció disruptiva és per trencar coses són normalment d'aquella manera i... Les fem d'una altra, a veure què passa, no?
A veure què passa, sí. Bueno, per començar es van haver d'organitzar per restablir una miqueta... per poder entrar a l'aula, en alguns casos. Van manipular fins i tot projectors, no? Que alguns encara funcionen amb una certa...
No? Precarietat.
Sí, precarietat a causa d'aquella intervenció inicial... Bé, la qüestió...
Però ells s'ho van passar pipa.
S'ho van passar pipa, van veure que podien fer qualsevol cosa i que no passava res, van estar pintant l'institut.
És molt maco aquesta capacitat de motivar
Fantàstic,
els nanos
sí.
amb aquesta idea de que ells poden construir, no? Ells poden
bueno,
crear.
És la idea principal, eh? Si a la que sortim d'aquí ja ens anem a la transmissió. No? Vull dir que l'objectiu principal que tenim, em sembla, mestres, professors...
Educadors.
Sí, el lleure, n'hem d'aprendre molt aquí. És que s'ha de construir, han de generar contingut propi. Sí, contingut propi que a vegades hi ha algú altre ja l'ha construït, però que ells l'estan descobrint per primera vegada. I això hem de crear els espais perquè pugui passar, no? Aquests escenaris d'aprenentatge. I el PCT no deixa de ser un escenari d'aprenentatge d'aquests.
És el que no construeixes tu mateix, no ho aprens.
Bueno, aquesta és l'altra. No. Aquesta és l'altra.
Sí, jo també penso que el model, no? Que és com mirem des d'una altra mirada a l'infant, no? Les seves potencialitats, reconeixent-los, com passem de treballar per ells a treballar amb ells, a un model més coparticipatiu, no? I és fantàstic. T'estava escoltant i em sembla fantàstica l'experiència.
Però a més a més, ara em feu pensar que, clar, tu dius, de treballar amb ells, però és que el fet de regirar-ho tot també ho regira vosaltres.
I tant,
no?
Dona molta feina.
Com a educadors.
Dona molta feina.
S'ho regirat també, no?
Et treu de la teva zona de confort.
Sí, sí,
completament, vull dir.
En el PCT de l'any passat, per exemple, no? Ens vam trobar en una situació d'aquestes que de cop i volta tenim una visita que ve a veure què està passant, no?
Un inspector.
Alguna cosa semblant, sí. Director de serveis territorials, inclús. Vull dir que era una visita.
Un càrrec llarg.
I vam fer un passeig pel centre, a veure què ens trobàvem. I de cop i volta entrem en una aula on hi havia un grup d'uns 30 alumnes que estaven construint màquines recreatives, no? Que a priori sembla una cosa fins i tot poc educativa, eh? No? Dius, hòstia...
Aquí fomentant, adoctrinant els nens amb les màquines recreatives.
Ludòpates, exacte.
Però després, no?
Futurs ludòpates.
Bueno, jo localitzo el profe, no? I dic, ostres, Francesc, dic, què? Com ho teniu? Què esteu fent? Diu, no ho sé, jo ja fa dos dies que estic en un equip de treball a dintre del propi PCT i jo estic en aquest grup desenvolupant determinades qüestions molt concretes, no? Pregunta-li a en Ferran, i a l'Andreu, i vam anar a Ferran i Andreu, dos alumnes, que ens van explicar quina era la situació. Pues sí, mira, aquí tenim la producció de la carcassa, fusta, metall. L'aula del costat, que no hi havia ningú, l'hem ocupat, i estan fent tota la qüestió de mandos, no? I aquí tenim a dos alumnes de tercer programant les plaques, no? I tot això s'ho havien fet ells. El profe que més o menys acompanyava inicialment el procés s'havia incorporat ja en un grup de treball d'aquests i estaven construint màquines recreatives.
Què va dir l'inspector?
Va
es
sortir
va comprar una màquina.
Prou encantat. L'entusiasme és brutal. Vull dir, que un alumne vingui i t'agafi del braç i digui, mira què he aconseguit.
Clar. No?
I tot això sense posar una moneda de 5 duros. Però tu què saps que és una moneda de 5 duros? No?
L'educació va cap aquí?
Esperem.
Hauria.
Aquesta és una direcció.
Amb un dels factors.
Sí, sí, aquesta no? És
jo
una
penso
direcció.
Que va també per aquí, perquè les persones siguem autònomes, però perquè tothom també pugui desenvolupar totes les seves facetes, perquè si no només farem una, no? Dius, tots aquests que tenen tantes traces a fer màquines, si els hi deixem que només facin màquines, quan siguin grans faran màquines i potser acabaran sent mà d'obra barata, no? Hem de fer una educació superglobal, no? Han de saber fer màquines, han de saber fer l'altre, perquè, si no, pues, no? Sembla que sigui la cosa molt restringida. I també tot l'aspecte després de l'educació emocional i d'educar persones, no? Perquè si només fem, però no pensem i sentim, no tindrem ciutadans, tindrem esclaus, no? I aleshores...
I el respecte, no? També, com ens deia això d'escoltar l'opinió de l'altre, no? I recordo, ara no recordo qui ho va dir, de la dificultat a vegades de no imposar-se per democràcia a l'altre, sinó... arribar a una solució de consens que convenci a tothom, que és molt diferent d'imposar uns als altres, sinó intentar arribar a entendre'ns.
Sí. Bueno, i tindre en compte també les minories. No, no podem tindre una classe, un grup pot decidir una cosa per majoria, però hi ha una minoria que potser no li convé. Com ens entenem amb aquesta minoria? I entendre les minories és entendre també doncs, les diferències, que també faltaria parlar qui som els diferents, si uns o els altres, però això ja seria un debat per un altre dia, no? Però com viure tots junts, com conviure en un centre tots i totes juntes, doncs això jo crec que tot això ho afavoreix, perquè fa que la vida sigui més fàcil, inclús amb les famílies, no? És veritat que és un centre petit, però podríem parlar de centres grans que també ho estan fent, eh? Vull dir, escoltar les famílies, escoltar les criatures. Bueno, també hem de tindre en compte que les mestres són mestres per aprendre, no només per ensenyar, no? I aleshores tot això et dona una oportunitat a la vida que no té preu. No li direm al Departament d'Ensenyament perquè ens troba la paga, però no té preu, m'enteneu? El que nosaltres aprenem no té preu.
Sí, penso que amb el que deia ara la Mercè, que en els processos participatius i quan creiem veritablement en l'educació, en la participació i la democràcia, les relacions educatives canvien, són més horitzontals, són més properes, no? Estimulen, i aquest aprenentatge recíproc, i això és molt important.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de com educar per la participació i per la democràcia.
Manuel Barbosa. L'escola ha d'afavorir la socialització democràtica d'infants i joves i la formació d'una ciutadania crítica, responsable i solidària.
Diu la Susana Escardívol, que diu moltes coses, però una de les que diu és que a través de l'esplai i d'altres espais de lleure es pot promoure el paper activista dels nois i noies i es pot incentivar la seva participació comunitària perquè puguin expressar les seves idees i opinions sobre qüestions que els afecten, com ara participar en el disseny d'espais de jocs a la ciutat, instal·lacions esportives i culturals, canvis urbanístics, fer reivindicacions veïnals, projectes pel barri, moltes coses que es poden fer. Clar, a poc anem parlant dels nens, hi ha un parlament aquí, dels nens participant a l'hora de crear ciutat, a l'hora de crear espais, a l'hora de... Sí?
Sí, sí, sí.
I com ho fem, això?
Donar-los la possibilitat, com deia abans també la Mercè, de participar de la presa de decisions, de coconstruir conjuntament, d'avançar cap a aquest model més coparticipatiu, on no donem per fet totes les estructures que ja tenim, sinó que les repensem i que les reconstruïm. No?
Jo recordo sempre una anècdota, que em sembla que ja l'he explicat algun altre dia, del Francesco Tonucci, que deia es dissenyen uns parcs estupendos, preciosos, de disseny espectacular, i després els nens se'n van a la punta última de l'extrem, que hi ha un lloc vertiginós en el que si t'enfiles pots caure, i les coses tan boniques i tan precioses no s'hi posen, i van a buscar l'aventura, no? Que pot ser amagat darrere d'uns arbres o...
Amb això ens podem explicar tant l'Àlex com jo. Nosaltres estem en un foradet de Ciutat Vella, Via Laietana, una muralla preciosa, un forat preciós per fer un pati. No tenim un pati, tenim un terrat. Doncs un dels processos participatius en el barri de les criatures i de les famílies, però bueno, a les criatures és el que més emociona, és com s'ha reivindicat aquest pati, com s'ha reivindicat com ha de ser aquest pati, com s'ha dissenyat, com s'ha participat en un procés participatiu. A les 6 de la tarda venien les criatures a dir la seva, a participar. Ara ja s'està construint, estan amb el disseny de com volen que sigui aquest pati, perquè serà el seu. I el Tonucci, jo penso que també deia alguna cosa que és evident. Si millorem la ciutat per les criatures, la millorem per les persones, no?
Correcte.
Matèries de patis, però també sou experts. Jo recordo que hi havia un banc amb rodes a la vostra escola.
Bé, fem el
que jove podem. Il·luminat.
Sí, bueno, nosaltres vam fer també un procés per reinventar el pati, perquè certament estem en un edifici nou, molt maco, però a l'estiu, que comença a l'abril, el pati ja no s'hi pot estar del sol que fa, perquè el van orientar a sud. És un desert amb uns 10 arbres que encara és hora que facin ombra. I era una demanda reiterada de l'alumnat, no? Un lloc més amable on està. I això, vam posar en marxa la mecànica participativa, vam tenir un col·lectiu d'arquitectes que ens va acompanyar en el procés, que ho van fer de fàbula, Rusk, el col·lectiu Rusk, i arrel de totes les trobades que vam fer durant tot un any, amb un grupet d'alumnes de tercer que van ser els impulsors una miqueta de tot el procés, doncs vam acabar construint i encara estem acabant d'afinar cosetes.
Promoure la democràcia i el procés participatiu vol dir que l'escola en ella mateixa, l'escola o l'entitat del lleure, ha de promoure un procés de democràcia intern, també, no?
Sí, és absolutament necessari.
Bueno, nosaltres vam començar aquest procés intern d'incorporar l'alumnat perquè havíem començat per un procés extern. Fa anys vam començar a participar en el barri, a mirar com estaven les caques de gos, a parlar amb el regidor, aquestes coses. I quan ja hem participat amb el barri, amb l'Ajuntament, i volem millorar el barri, diem, i què fem per millorar l'escola? Com fem per escoltar la veu de l'alumnat a dins de l'escola? No? Doncs clar que ha d'haver-hi aquest procés, i ha d'haver-hi un procés participatiu i democràtic per part de tothom.
Sí.
Tothom hem d'arribar a consensos, no només ells.
Tothom, qui són tothom? Ai, perdona, Susana. Tothom, és que ha dit aquest tothom i m'ha quedat interrogant.
Doncs entre les mestres, entre el personal no docent, entre les famílies, tothom té alguna cosa a portar, tothom ha de ser escoltat i entre tothom haurem d'arribar a algun acord.
Tothom és tothom.
Tothom és tothom. Que podria ser tot don, en lloc de tothom, però és tot top.
No, només volia afegir que això és absolutament necessari perquè la participació no sigui un bolet, perquè no sigui la falera d'un mestre o d'una educadora o un educador, no?, que dins de la seva aula o dins del seu taller amb les portes tancades promou tot això, no? Si no hi ha un canvi profund en les estructures, en les preses de decisions, en els processos interns, el que fem és això, fer coses bolet únicament, no? S'ha de transversalitzar la participació.
I pensar que tothom té alguna cosa important a dir.
Correcte. Tothom, des del més petit, des de l'infant més petit fins a l'adult més adult.
Fins als avis i les àvies de l'escola.
Correcte, sí, així és.
Quines són les experiències més extraordinàries, en aquest sentit, que has viscut tu al costat de Fundesplai? En aquests processos participatius en els que els nanos s'han implicat, s'han apassionat, s'han sentit partíceps d'aquell projecte?
Doncs... és que hi ha moltes experiències. Potser una de les més reeixides que venim desenvolupant des de ja fa gairebé 12 anys és el projecte Connecta Joven, no? Que a través d'aquest projecte joves entre 13 i els 17 anys, més o menys, s'impliquen en els seus barris, a les seves comunitats, ensenyant a fer ús de les TICs, dels mòbils, ordinadors i de més, a col·lectius adults, de vegades en situacions d'exclusió, altres col·lectius de risc o persones adultes que no han tingut aquesta possibilitat i amb això estem reduint l'escletxa digital, no?
Sí, els joves ensenyen a la gent gran.
Correcte. I aquí hi ha un intercanvi de papers impressionant, no? Però és que el coneixement digital el tenen. Només els hem d'ajudar i acompanyar una mica en com formar, no? I el que implica posar-se davant d'una altra persona, habilitats comunicatives, paciència, etc. No? Però el vincle que després es genera amb aquestes persones i la valoració personal que fan els joves quan han passat per aquests processos, que són experiències d'aprenentatge de servei, és impressionant, és impressionant. O sigui, és que hi ha nens i nenes que diuen que els ha canviat la vida, no? I que els ha motivat també després, a l'hora d'estudiar, etc. Vull dir, reverteix en molts aspectes. No?
S'empoderen, no?
S'empoderen, sí. Una altra experiència recent és que als espais educatius al migdia, els menjadors amb els que estem com a organització, estem promovent l'institucionalització de les assemblees, no? I en aquests espais fins i tot els nens i nenes poden participar de l'elaboració dels menús. Per tant, també és un espai nou, no?, de participació que fins ara no teníem en compte, que també és molt interessant.
Empoderar els nens pot voler dir també empoderar les famílies? Abans tu parlaves del paper de les famílies.
Sí.
És clau. Jo penso que ens hem d'oblidar de que a l'escola hi ha alumnes i professors. Això ja ha passat a la història. Hi ha persones que intervenen per construir comunitat i les famílies estan allà, però els veïns, no? la gent que tens per davant a la porta de l'escola, la gent que viu una mica més enllà, aquests també formen part d'aquesta comunitat. I penso que les escoles el que hem de fer és obrir portes i que entrin i nosaltres sortir, deixar espais, que vinguin associacions a fer no sé què, deixar permetre que des de l'Ajuntament, que des del museu, de la biblioteca, sí, una miqueta tota aquesta cosa.
Clar, algú podria pensar que les escoles, aquestes escoles de l'Escola Nova 21, que proposen canvis i aquest procés de democratització, tot això, però, per exemple, jo m'imagino una escola en què hi hagi un nivell de segregació elevat, processos de participació serien molt útils, tindrien molt de sentit, funcionarien, funcionen?
ho hem apuntat, em sembla que tots nosaltres. Això ens fa la vida més fàcil. O sigui, que...
També en aquests contextos d'escoles, com ho dieu vosaltres, escoles d'alta... Sempre no queda...
Complexitat.
Això.
De complexitat, màxima complexitat. Això, sí. Però no som nosaltres, que ho diem, això ho diu el departament.
Ja, per això t'ho dic, que és un terme que sí, és d'alta complexitat.
Que van canviant el terme, depèn dels recursos que ens volen oferir, però bueno, això seria per un altre debat.
I la complexitat, sí, en un moment
exacte.
Donat, és
que
arreu.
Podríem discutir-la, sí.
No, però ho dic en el sentit que aquests joves necessiten especialment sentir-se empoderats, no? I abans parlàvem d'empoderar, no? Sí.
Sentir-se útils, no? Sobretot perquè això genera un procés de major autoestima, de major confiança, de sentir-se valorat, reconegut. Per aquí sí, però jo penso que, per altra banda, són infants, nens i nenes, no? Que és veritat que porten a la motxilla potser més pedres que d'altres, no? I que necessitem un acompanyament més proper, més reforç en aquest sentit, no?
Però també pel que deies tu abans del sentiment de pertinença, no?
Amb el sentiment de pertinença jo crec que és important per un infant, per un adult i per les famílies també és important saber que pertanyen a l'escola, siguin d'on siguin. Perquè quan parlem de segregació escolar estem parlant d'origen o de classe? Ja t'ho dic jo de què estem parlant, de classe, no estem parlant d'origen. El que passa és que ho disfressem de l'origen, però estem parlant de classe. Clar, s'haurien d'arreglar moltes coses en aquest món i amb el decret de matriculació i amb moltes coses més que tampoc venen al cas. Però sí que podem fer moltes coses perquè no tenim res d'aprendre dels altres. No, jo és molt. No? I els nostres alumnes, a més, necessiten que vinguin d'on vinguin, se'ls reconegui la motxilla que porten i se'ls reconegui que són algú. Eren algú abans d'arribar a la nostra escola. I la nostra escola estem molt contentes de poder aprendre tot això. Si no pensem que hem de fer això, podem fer una altra feina. Mal vamos. A la nostra escola, perdona, hi ha 42 nacionalitats diferents.
Ens queden just 2 minuts. A mi m'agradaria que acabéssim amb allò que considereu que seria important que com a pares i mares que estem escoltant ens aportéssim a casa pel que fa a aquesta educació per la democràcia i la participació. És a dir, jo què a casa, que també tinc el planter que sigui de nens, d'aquesta manera diferent de mirar els processos educatius, què m'emporto a casa?
Com a mare?
Sí.
Segurament ja ho deus fer, eh? Carinyo i amor li deus donar.
Vaja, jo t'escolto.
Bueno, comença per preguntar-li què ha fet a l'escola i el per què. A vegades les preguntes de què has fet a l'escola són bastant avorrides, perquè si li preguntes com ha anat l'escola et contestarà bé. I ja està, no tinc ganes de parlar més, no? Però sempre pots fer preguntes una mica divertides, no? Avui què ha passat a l'escola? T'agradaria que algú no hagués vingut, per exemple?
Carai.
I a partir d'aquí també pots treure pues, coses, no?
Sí, posar en crisi l'assut és bàsic.
És més, jo crec que sempre pensem des de la docència que el que es tracta no és que els alumnes ens donin resposta, sinó que es facin preguntes. Mm-hmm. Doncs ajuda'l a que es faci preguntes.
Doncs els ajudarem a que es facin preguntes. Hi ha alguna aportació més de cara a emportar-me a casa? O ja amb això ja tinc deures suficients?
Penso que és clau, observar doncs, i escoltar.
I dedicar temps. Dedicar un temps.
Ho fem i ho farem. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Àlex Sallera, Susanna Escardívol i Mercè Garcés. Gràcies a tots per haver-nos
ajudat.
Gràcies
a tu. Gràcies a vosaltres.
L'Ofici d'Educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar. Quan va arribar la nit de Reis, la mare li va dir... Avui has d'anar a dormir ben d'hora. Aquesta nit venen els Reis. No, jo els vull veure, va rondinar en Martinet. Però què dius? No saps que els Reis no deixen cap joguina als nens que estan desperts? Li va dir el pare. Doncs me'n vaig a dormir d'ara mateix, va dir el nen.
Un clàssic de la nit de Reis.
Aquesta setmana que estem amb Reis, toca explicar-ho.
Una història en català. En Martinet tenia ganes de fer pipi la nit de Reis.
Sí.
En castellà, cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis en la noche de Reis. Avui ens has portat aquesta història.
Sí, toca, avui toca. Explicar-los als nens què passa a la nit de Reis. És un llibre, un àlbum il·lustrat escrit per en Xema Eres, que és un company de Galícia, i il·lustrat per Quico da Silva, molt bonic. Ja té una edat, però ara l'han tornat a reeditar, que comença així. Estimar Reis Mags, aquest any vull que em porteu un tren un tren amb tres vagons, un vermell, un blau i un... i l'últim que sigui de color groc. Envia la carta als Reis i fa tots els preparatius. Ell prepara l'aigua pels camells, les nous pels Reis i tota la preparació. Els pares li diuen, però a dormir, que aquesta nit venen els Reis i si t'enganxen despert i has begut oli, no tindràs res més que carbó. I se'n va a dormir, somiant amb la seva locomotora i els seus vagons.
Però llavors...
Li agafa la pretona a mitjanit, es desperta i té pipi i no pot aguantar. I sent soroll dels Reis o d'algú que està per allà dient on deixem aquest tren? Aquí a la taula o a sota del llit? I no sé si no pot aguantar. I diu... I s'aixeca i se'n va a fer pipi molt de pressa, sense que el vegin. Fa pipi i sent una veu que li diu, però tu què hi fas aquí? S'espanta molt i se'n va al llit una altra vegada. L'endemà, quan es desperta, ja no hi ha aigua, però se l'han begut els camells, a les nous tampoc, i comença a buscar el tren i, bueno, aquí passa alguna cosa misteriosa, perquè, clar, si els Reis t'enganxen despert, com li van enganxar al Martinet, potser el regal no sigui el que tu esperaves. O potser sí. O potser te l'han modificat.
Ho deixarem com un misteri.
Sí,
un recordo
misteri
que
misteriós.
De petit em vaig llevar i vaig escoltar els Reis també una vegada. Això ja passa quan et lleves?
Sí.
Sents els Reis.
Sí, però
sí.
Jo sí...
Sí.
El que faré aquesta nit és el Dia dels Reis. El que faré aquella nit és fer un pipi ben llarg i...
Per si de cas.
Adormir d'hora d'hora.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta història. En Martinet tenia ganes de fer pipi la nit de Reis. Una història de Txema Eres i Quico...
Il·lustrada per Quico de Silva.
Quico de Silva. I publicat per Calandraca.
Calandraca.
Moltes gràcies, Jaume Centelles.
Gràcies a vosaltres.
La resposta està en els clàssics.
I avui a La resposta està en els clàssics un fragment divertit que ens parla de la importància que siguem diferents, homes i dones, d'un text que ja hem llegit diversos fragments, La disputa de les en Anselm Turmeda. Benvingut, Joan Centenac.
Gràcies.
Avui aquest fragment per explicar-nos de manera divertida aquestes diferències entre homes i dones.
Sí, no, i no només diferències entre homes i dones, sinó que és bo que les persones siguin singulars. O sigui que no s'assemblin entre elles.
Endavant amb el fragment.
Comença, doncs. Diu, si tots els homes o les dones s'assemblessin, se'n seguirien diversos mals i inconvenients. El pare podria tenir relacions amb la filla, pensant que fos la seva dona, o amb la dona del seu fill, pensant que fos una altra dona. I de la mateixa manera farien mal fet les dones. Rebrien a casa homes que no serien el marit, perquè l'aparença seria una per tothom. L'un podria entrar a casa de l'altre i prendre-li tot el que hi trobés. I d'aquesta manera tot el món seria destruït i vençut. Ni tan sols sabríem qui és el papa o qui és el rei, perquè qualsevol que vestís les vestidures reials o papals es podria fer passar pel rei o pel papa sense que el poble pogués contradir-lo ni rebatre'l. I això, per l'aparença, que seria tota una per tothom. I se'n seguirien infinits altres mals si tots els homes s'assemblessin, fins al punt que només se'n seguirien mals i tot el món seria perdut.
Ens dibuixa un món de caos, en el que tot és possible i tot està confós, no? Què és el que podem extreure d'això de cara als nostres fills?
Jo crec que això ens indica que hem de valorar la diferència. Les coses que són diferents no són diferents perquè sí, sinó que el fet que siguin diferents ens dona la possibilitat de distingir-les i de valorar aquesta diferència. La diferència és un element d'enriquiment importantíssim, que de vegades se'ns fa una certa cosa, ens volem mirar de passar desapercebuts enmig del grup, però que la diferència és una cosa important i fins i tot d'un mateix.
I positivar-la, perquè de vegades els nens veuen diferències en els companys de classe que posen l'accent en la part més negativa, no? I valorar en la diferència allò que és positiu.
Hi ha una part d'això, i també una part estrictament de tenir criteri propi. No mirem de camuflar-nos en la majoria. Sens dubte, si la majoria és negativa, pitjor que pitjor. Però som singulars, som bons, som diferents, i això sempre és una cosa positiva.
On ho podem trobar?
Doncs ho podem trobar a la Disputa de l'Asa d'en Sant Tormeda, publicat, és una versió de l'Albert Mestres i de la Marta Marfany, publicat a Tas de Clàssics, de la versió, no, dins de la Fundació Carulla.
Doncs moltes gràcies, Joan Sant Tormeda.
A vosaltres.
I acabem l'ofici d'educar amb la veu de l'experiència. Avui escoltem els joves de l'Institut de Secundària de Pla Marcell parlant-nos dels projectes que hi ha al seu centre per fomentar la participació i la democràcia. Us deixem amb la veu de l'experiència.
Aquí al Pla Marcell, doncs, es té molt en compte l'opinió de l'alumnat, perquè entre que fem reunions cada mes i mig, més o menys, de delegats, i clar, ells com han de parlar en nom de la classe, doncs cadascú diu les seves propostes, on aquesta reunió també hi és el director.
Oh, vaja.
I ahí, doncs, anem fent un acte on s'apunten totes les idees.
Porque hay libertad, sin ir a libertad.
Sents que tens veu per decidir el que es fa a l'institut en algunes situacions. Tenim una ràdio de l'institut on tot el que es fa ho decideixen els alumnes. Quan hi ha una idea d'algú fora de l'institut que tots els alumnes o la majoria donem suport, aconseguim tenir la veu per poder tirar-ho endavant, ja sigui en una vaga o fer un minut de silenci o coses així.
Que no hi haurà un professor que et digui no pots fer això perquè no ho diu l'escola. Pots fer moltes coses que tu creguis que són bones. Sí, es respecta molt la nostra opinió perquè, per exemple, a primer fem 3 hores de tutoria, quan normalment crec que són una, perquè es valora molt el treball de tota la classe en grup.
Ara estem veient un vídeo del masclisme i la professora simplement diu: què en penseu d'aquest vídeo? I les idees que surten dels alumnes es posen. Diu: creieu que està bé el que fan? I els alumnes diuen les seves idees. Però mai és el professorat qui et marca d'una manera. El professor sempre intenta que tots els alumnes estiguin junts. Jo ara mateix, el meu millor amic de classe té l'opinió contrària a la meva política.
Oh, vaya!
I tot i així ens portem com superbé. I el centre ens escolta per igual.
Os deseo muchísima suerte y que os vaya muy bien.
Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la quebrada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás
quisiera verte así. Aunque quieras decir